crítiques amb aquesta pretensió, però que no hi hagi encara més veus crítiques i fins i tot el Partit dels Socialistes de Catalunya, que estic convençut, i no ho sé, per descomptat que no ho sé del cert, però estic convençut que hi ha molta gent dintre del Partit dels Socialistes de Catalunya que no comprèn aquesta pretensió de concedir la impunitat a Puigdemont i companyia.
Jo entenc, òbviament, que aquesta és la seva opinió i, per tant, l'opinió del Partit Popular, i la pregunta la podria fer, i la podré fer segurament els propers dies i les properes setmanes, a la contra, és a dir, als partits independentistes. Però què passa, senyor Martín Blanco, si Europa els dona la raó als independentistes? On se'n va el discurs del Partit Popular?
Bé, jo crec que primer hem de veure què acaben determinant els tribunals europeus, en aquest cas un tribunal com és el Tribunal Europeu de Drets Humans. L'única cosa que ha dit en alguna ocasió sobre la qüestió catalana, per dir-ho en sentit ampli, va ser precisament que era una exigència democràtica el fet de paralitzar el ple en el qual Carles Puigdemont, crec que era el 10 d'octubre, volia proclamar la independència de forma unilateral.
Va dir famós 6 i 7, em sembla.
Jo crec que el Tribunal Europeu de Drets Humans s'acaba... acaba parlant d'aquest ple, o és possible que fos sobre el 6-7 de setembre, però en tot cas només hi ha hagut un pronunciament del Tribunal Europeu de Drets Humans, que és del Consell d'Europa, no és una institució de la Unió Europea, però sí que és d'una altra organització internacional, i en tot cas és un tribunal que mereix tot el meu respecte, la meva consideració i la meva, lògicament, adhesió als seus principis. Però el que va dir el Tribunal Europeu de Drets Humans va ser precisament que era imprescindible frenar aquells plens perquè era una exigència democràtica, perquè estava vulnerant el principi de pluralisme polític, de llibertat, etc. Per tant, de moment, els pronunciaments que hi ha hagut dels tribunals europeus en sentit ampli han estat sempre doncs, molt poc beneficiosos per les pretensions dels partits separatistes. Al final, quan un intenta liquidar l'estat democràtic de dret, precisament amb coses com el que es va fer el 6-7 de setembre al Parlament de Catalunya, que va ser, en definitiva, anorrear l'oposició democràtica, intentar liquidar els drets de l'oposició democràtica i també del conjunt de la ciutadania, cosa que em sembla el més greu que es pot fer en democràcia, doncs, home, jo no crec que això pugui tenir cabuda en cap estat democràtic de dret del món, i per descomptat que això no té cabuda a la Unió Europea. Per tant, no sé el que acabaran dient finalment els tribunals sobre el que sigui. El que sí que sé és que el govern d'Espanya el que no pot fer és intentar fer una relectura de la realitat històrica del nostre país i intentar presentar Carles Puigdemont, Junqueras i companyia com a víctimes quan van ser precisament els botxins de la democràcia, els botxins de la llibertat i els que van agredir els drets i llibertats dels ciutadans de Catalunya i de tot Espanya. Jo crec que això és fer una relectura que perjudica la convivència.
M'entendrà també, senyor Martín Blanco, si li dic que qualsevol oient que ens pugui estar escoltant, igual que qualsevol altre partit, encara que sigui independentista, encara que sigui en el seu cas que no ho sigui independentista, pugui pensar, és que sempre els polítics juguen a la contra. És a dir, això no ho poden fer els independentistes, o això no ho poden fer els unionistes, o això no es pot fer. Quina és la proposta del Partit Popular per Catalunya?
Doncs la proposta del Partit Popular per Catalunya és la mateixa que per al conjunt d'Espanya. És una proposta pel conjunt dels ciutadans d'Espanya, també pels ciutadans de Catalunya. I això té a veure, lògicament, amb la qualitat de vida de la nostra ciutadania, té a veure amb serveis bàsics fonamentals que un estat de dret ha de prestar als seus ciutadans a través o bé de l'administració central o bé de l'administració autonòmica, i té una proposta...
Per exemple, anem a coses concretes. Rodalies pot dependre de la Generalitat, segons el Partit Popular?
Rodalies no té per què dependre de la Generalitat per millorar el seu servei. Al contrari, el que hem de fer és millorar la qualitat del servei que reben els ciutadans de Catalunya. I això, doncs, jo crec que la Generalitat, amb diversos governs, amb l'actual, per exemple, ha demostrat en molts casos, en molts altres no, però en molts casos, una enorme incompetència per gestionar algunes de les competències, valgui la redundància, que tenen atribuïdes les comunitats autònomes i concretament el govern de la Generalitat. Per tant, jo crec que aquí no és una qüestió tant de principi competencial com de qualitat de serveis que rebem els ciutadans de Catalunya. Jo vull tenir, o m'agradaria tenir, perquè els catalans paguem molts impostos, i podríem parlar de per què paguem tants impostos als catalans, i jo crec que això és una cosa que fins i tot acaba estar calant entre la ciutadania de Catalunya. Molts ciutadans de Catalunya ja són conscients que aquest excés d'impostos que paguem els ciutadans de Catalunya no és culpa de Madrid, com intenten fer veure els partits nacionalistes, sinó és precisament per culpa dels que han governat la Generalitat de Catalunya. Els catalans som els ciutadans espanyols que suportem més impostos propis de tot Espanya, amb impostos absolutament lesius per la igualtat, com per exemple l'impost de patrimoni, l'impost de successions i altres impostos que altres espanyols no paguen i nosaltres els paguem per la gràcia del govern de la Generalitat, no per la inquina de Madrid, sinó per la gràcia del govern de la Generalitat. Per tant,
també és veritat que hi ha molts milions d'euros l'any que van a Madrid i no tornen.
La redistribució de la riquesa entre ciutadans és el normal en un estat democràtic de dret. Hi ha redistribució entre ciutadans de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Des de Barcelona, la província de Barcelona, hi ha redistribució amb la resta de Catalunya i, per tant, és normal que hi hagi redistribució entre ciutadans, també entre els ciutadans de Catalunya amb els del conjunt d'Espanya. Però, insisteixo, jo crec que si l'economia catalana no ha funcionat aquests anys, no és responsabilitat de Madrid, o no és només en tot cas responsabilitat de Madrid, sinó que és en molt bona mesura responsabilitat dels governs de la Generalitat que en molts casos estan asfixiant amb impostos el conjunt dels ciutadans. Per tant, quan tenim uns governs, successius governs de la Generalitat, que el que fan és atiar el victimisme, atiar la confrontació, atiar la divisió de forma constant i no fer política, no fer política pels ciutadans, no millorar la qualitat de vida dels ciutadans de Catalunya en termes sanitaris, en termes educatius, en termes de serveis socials, en termes, en definitiva, de la vida quotidiana dels ciutadans de Catalunya, els problemes reals de la ciutadania, i només es dediquen, i dediquen ingents quantitats de diners públics al seu projecte de separació de la resta d'Espanya i de divisió entre els catalans, doncs jo crec que és moment també que els catalans exigim responsabilitats als nostres polítics, en aquest cas parlant dels nostres polítics, dels més pròxims, que són els del govern de la Generalitat. Òbviament, també hem d'exigir responsabilitats als nostres polítics del conjunt d'Espanya. Però no podem caure en aquest cofoisme i en aquesta autocomplaença de creure que els catalans fem les coses millor que la resta del món i que som víctimes d'una persecució planetària, com intenten els partits nacionalistes fer-nos creure. Perquè no és així, i això perjudica sobremanera el discurs públic a Catalunya i fins i tot la capacitat d'avançar d'una societat com la nostra.
Em queden molts pocs minuts i algunes preguntes a fer-li. Per exemple, fa molt pocs minuts també Alberto Núñez Feijóo ha anunciat que el Partit Popular, si cal, recorrerà al Tribunal Constitucional si s'aprova la llei d'amnistia, perquè diu serà còmplice d'una injustícia, ho ha dit avui a Catalunya Ràdio.
És que és evident que el Partit Popular i un partit responsable ha de fer tot el possible per garantir la igualtat i per garantir la no impunitat de, diguem-ne, d'una casta política que exigeix a través del xantatge un tracte privilegiat al govern d'Espanya, que és el que estan fent Puigdemont i companyia. Per tant, la responsabilitat d'un partit que vol vetllar per aquesta igualtat, per aquesta llibertat, per aquesta, en definitiva, per aquest sistema de drets i llibertats, doncs és precisament fer tot el que pugui institucionalment per evitar que això s'esdevingui. I si hem d'anar al Tribunal Constitucional, anirem al Tribunal Constitucional. Si els governs autonòmics liderats pel Partit Popular han de portar aquesta pretesa llei al Tribunal Constitucional, ho faran. Si el grup parlamentari del Partit Popular al Congrés ha de portar aquesta pretesa llei al Constitucional, ho farà. Farem tot el que estigui a les nostres mans des del punt de vista democràtic i institucional per evitar aquesta injustícia.
S'espera una recollida de firmes?
No espero més que el funcionament normal d'un estat democràtic i en aquest cas, òbviament, que el partit estigui a l'alçada dels ciutadans d'Espanya i que fem tot el que estigui a les nostres mans per evitar aquesta cacicada.
D'altra banda, també ho dèiem fa una estona, acaba de sortir una darrera enquesta de 4DB, l'empresa 4BD pel diari El País, per la cadena SER, en què diu que en unes noves eleccions, en unes suposades noves eleccions, Núñez Feijóo tindria els vots necessaris per ser investit. El Partit Popular prefereix noves eleccions que una investidura de Pedro Sánchez?
Jo no crec que sigui qüestió de preferir, perquè unes noves eleccions, la repetició electoral, jo no crec que sigui una bona notícia de cap de les maneres, perquè no deixa de ser el símptoma d'un fracàs de la política. Però sí que és veritat que hi ha un element que em sembla profundament antidemocràtic, que és el fet que el senyor Sánchez vulgui assumir la investidura a través d'un acord tan estructural, tan important, tan substantiu com és aquest acord per l'amnistia del senyor Puigdemont i companyia, i que ho faci sense haver consultat la ciutadania sobre aquest extrem. El senyor Sánchez es va presentar a unes eleccions dient que no hi hauria mai de la vida una amnistia, i ara ja fa 3 dies diu que possiblement n'hi haurà. Per tant, jo crec que això és un frau a la ciutadania, i si realment el senyor Sánchez vol acabar fent aquesta... té aquesta pretensió, que sembla que la té, doncs el que hauria de fer, efectivament, és consultar la ciutadania del conjunt d'Espanya a través d'unes eleccions, per exemple, si comparteix aquest pla, si la majoria dels ciutadans espanyols comparteixen aquesta pretensió de concedir la impunitat al senyor Carles Puigdemont. Jo crec que la majoria dels ciutadans espanyols no la comparteixen i, per tant, doncs crec que tenen dret el conjunt dels espanyols a dir-hi la seva, a dir la seva opinió.
Com sap, n'estic seguríssim que haurà escoltat el tall, no el tenim, però estic seguríssim que ha escoltat el tall de l'entrevista de Núñez Feijó a Onda Cero amb Carlos Alsina, quan li va preguntar allò de si podrien obrir la porta a parlar amb Junts per Catalunya, i el senyor Feijó li va donar una resposta que podria haver donat Pedro Sánchez, per exemple, tranquil·lament, i se'n va donar. I se'n va donar el mateix Núñez Feijó. Per què el PSOE no pot pactar amb Junts, però el PP darrerament obre la porta a poder fer-ho?
Francament, jo, si he de fer un posicionament de principi, jo no crec que el PSOE no pugui pactar o no pugui parlar amb Junts per Catalunya, ni de bon tros. Jo crec que és sa en democràcia poder parlar amb tothom i fins i tot poder arribar a acords amb tothom. I no em fa por dir-ho sense cap mena d'embut. Ara, el que jo crec que és inadmissible, i de fet crec que és immoral, és arribar a acords que siguin tan contraris a l'interès general com la pretensió de concedir l'amnistia al senyor Puigdemont. Per tant, no és una qüestió que sigui inacceptable parlar amb Junts per Catalunya. Jo no vindré aquí a cantar lloances de Junts per Catalunya, al contrari. A mi Junts per Catalunya em sembla un partit, per ser respectuós, absolutament discutible en els seus plantejaments durant tots aquests anys pel que ha fet contra l'Estat Democràtic de Dret, i a més és que em sembla un partit que ha estat profundament perjudicial per Catalunya. Ara, jo no sóc qui per repartir carnets de democraticitat. Sí, tinc clar que hi ha un partit que per mi ha de ser objecte d'una exclusió manifesta mentre no condemni la violència i el terrorisme d'una banda terrorista com la ETA, que és Bildu. La resta de partits, si pot parlar, jo crec que s'hi pot parlar. El PSOE pot parlar amb Junts per Catalunya? Sí. El que no pot fer el PSOE de cap de les maneres és defraudar la confiança als ciutadans de tot Espanya i menystenir el principi d'igualtat com pretén fer amb aquesta llei d'amnistia.
Com sap, aquesta tarda es reuneix el líder del seu partit, Núñez Feijóo, amb el líder dels socialistes, president en funcions, Pedro Sánchez. Quin és el missatge que li traslladaran al candidat socialista?
Doncs un missatge de preocupació davant de la seva intenció de falsejar la història i de falsejar la realitat, concedint l'amnistia al senyor Puigdemont i companyia, i un missatge de respecte per la llibertat i la igualtat del conjunt dels ciutadans, respecte per l'Estat Democràtic de Dret, respecte per la Constitució i respecte, en definitiva, per un principi tan bàsic de qualsevol democràcia, que és aquesta realitat, que és que tots som iguals davant de la llei. I el que no pots fer tu és, per assolir un objectiu polític, que és la teva investidura, un objectiu molt legítim, crebentar un principi tan imprescindible per qualsevol convivència democràtica com és aquest principi d'igualtat, que és el que pretén fer el senyor Sánchez. Per tant, el missatge serà de fermesa davant de la pretensió del senyor Sánchez de concedir amnistia i de lleialtat en tot el que tingui a veure amb la igualtat dels ciutadans espanyols, amb la llibertat i, en definitiva, amb el projecte col·lectiu de vida en comú que tenim, o suggestiu, que deia Ortega, de vida en comú que tenim els espanyols, inclosos, per descomptat, els catalans.
I ara, si li prometo les dues darreres preguntes, la primera de les dues té relació amb el que començàvem a parlar en aquesta entrevista, que és la manifestació d'ahir al centre de Barcelona en contra de l'amnistia. També hi van parlar el líder de l'oposició a Catalunya, Salvador Illa, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, deien això.
Que no se rompe nada. Nada se está rompiendo. Ni España se rompe, ni Cataluña se rompe, ni Andalucía, ni el País Vasco, ni Europa se rompe. Reconocer la diversidad nos fortalece. Negar la diversidad nos debilita. Respetar la diversidad nos engrandece.
Feijó, Ayuso i Abascal, l'únic missatge que tenen per Catalunya és de venjança, és de repressió, és d'odi, constaten el seu fracàs. I el fracàs també dels seus projectes polítics, no només per la ciutadania catalana, sinó també per una majoria de la ciutadania de l'Estat espanyol.
M'interessa potser més el que deia el senyor Illa, per qui crec que de tothom és sabut que sento especial respecte, admiració i afecte em va personal, perquè és un polític de talla i, per tant, me'n guardaré molt de fer crítiques acarnissades contra ell. Però sí que és veritat que jo crec que barreja coses que no tenen res a veure l'una amb l'altra. No crec que tingui res a veure el reconeixement de la diversitat, que crec que és un principi bàsic de la convivència en un país plural com el nostre, el conjunt d'Espanya, també a la societat catalana, que moltes vegades hem qüestionat, també al senyor Illa, la falta de reconeixement d'aquesta diversitat per part dels partits nacionalistes, però crec que això no té res a veure, el reconeixement i la ponderació de la diversitat d'Espanya amb el fet de concedir la impunitat a aquells que van atemptar contra la igualtat dels espanyols, que és el que està pretenent fer el senyor Sánchez. Per tant, jo no sé, no tinc tan clar que el senyor Illa subscrigui fil per randa aquesta pretensió de concedir l'amnistia al senyor Puigdemont, però en tot cas això ho ha de dir ell, i jo no me'n guardaré molt de fer interpretacions sobre el que pugui pensar el senyor Illa, però estic convençut que ell és perfectament conscient que això no té res a veure amb el reconeixement de la pluralitat i la diversitat d'Espanya. I sobre el que diu el senyor Aragonès, doncs jo crec que és evident que el senyor Aragonès té sempre un missatge per una part dels ciutadans de Catalunya i menysprea profundament tota la resta. Ahir vam veure una reivindicació, una expressió d'un sentiment compartit per molts ciutadans de Catalunya, siguin 40 o 50.000 o siguin 300.000 o 400.000, però és evident que hi havia molta gent, molts ciutadans de Catalunya, que protestaven contra una situació que, per desgràcia, és una situació de fet, i jo crec que menysprear aquest sentiment doncs demostra fins a quin punt el senyor Aragonès no té cap mena de respecte per la pluralitat Catalunya endins.
I com que li he promès dues, deixi'm fer una amalgama.
Jo m'allargo en les respostes.
Per encabir dues en una.
Sí, que t'ho poso difícil.
Ahir a la manifestació van passar dues coses que van criar l'atenció. La primera, hi va anar la líder del Partit Popular a la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a qui se li va cridar de nou presidenta. I d'altra banda, també va haver crits en contra dels periodistes de TV3 que estaven intentant treballar-hi a la zona. Li molesten les dues coses?
La primera, jo crec que l'única cosa que fa, en definitiva, és reconèixer el predicament, el carisma i la rellevància d'una líder que és presidenta de la Comunitat Autònoma de Madrid i, per tant, és presidenta, o és de la Comunitat de Madrid. I
li agradaria que ho fos de l'Estat?
A mi m'agradaria que el govern d'Espanya hi hagués Alberto Núñez Feijóo, president del Partit Popular, i a més no només m'agradaria, sinó que estic convençut, i ho dic sincerament, que tard o d'hora ho veurem. Veurem Alberto Núñez Feijóo com a president del govern d'Espanya. I l'altra cosa, fixa't una cosa, jo he estat molt crític amb TV3. Ara, hi ha una cosa que a mi em desagrada profundament, que és la pretensió d'assenyalar periodistes, intentar evitar la seva feina, em resulta absolutament inadmissible. I a més és que tinc amics i amigues a TV3, periodistes, reporters que fan una feina extraordinària, i ara em venen al cap noms com el de l'Anna Poch o el de la Paula Florit, Alba Gil, que fins fa 4 dies estava a TV3, gent que fa una feina extraordinària, magnífica, que fan un esforç enorme per treballar, moltes vegades en condicions difícils, en condicions hostils, i per tant tot el meu reconeixement cap als professionals i les professionals de TV3 que fan una feina personal i individual molt meritòria. Jo sóc molt crític amb la línia editorial de TV3, continuaré sent molt crític amb l'utilització política com a aparell de propaganda d'una televisió pública, que és el que amb més freqüència fan els partits independentistes, però òbviament defensaré sempre els companys i les companyes i amics i amigues, en aquest cas, de professionals de TV3 que fan la seva feina i que no tenen per què suportar la falta de civisme de ningú.
Nacho Martín Blanco, líder del Partit Popular per Barcelona al Congrés dels Diputats. Moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana i donar totes aquestes explicacions.
Un plaer, com sempre. Gràcies.
Ràdio Estel. Tot el que necessites i més, molt més, a l'app de Ràdio Estel. Busca-la com a Ràdio Estel Oficial i accedeix als teus programes, als teus podcasts, la ràdio en directe i el canal online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es toleren molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com. Pelat i Pelut ens presenta Fem la Morsa. La banda d'Osona ens porta aquesta cançó fresca, de lletra fàcil i positiva. Parla del desig carnal que experimentem les persones, amb la peculiaritat que, durant tota la cançó, s'hi fa una clara referència al món de la gastronomia i de la cuina, utilitzant metàfores i paral·lelismes. Pelat i Pelut. Fem la morsa. Amb el suport del Departament de Cultura.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, amb Joan Trias. Temps de tertúlia. El primer cafè amb l'advocat Anton Bardeny, el politòleg, professor de la Universitat de Barcelona i expert en radicalitzacions, Xavier Torrents, l'advocat Toni Picó.
Anton Bardeny, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Toni Picó, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Xavier Torrents, què tal? Bon dia.
Bon dia a tothom.
Em permeteu que saludi algú que tenim al telèfon avui? Volia posar sobre la taula el que està passant a Israel, el que està passant ara mateix a l'estat d'Israel i aquesta guerra contra Hamas que s'ha declarat aquest cap de setmana. Deixem-me que us expliqui tot plegat. Ja ho sabeu, el Consell de Seguretat Nacional d'Israel ha declarat formalment aquest diumenge l'estat de guerra al país després de l'atac massiu que Hamas va iniciar el dissabte des de Gaza i que ha deixat un miler de morts i més de 4.500 ferits entre les hostilitats palestines i els contraatacs israelians. Una situació molt preocupant que ens està deixant imatges realment colpidores, realment molt, molt colpidores, a part de segrestos que també s'han donat, en fi. Per conèixer com està la situació, viatgem ara justament cap a la zona de Gaza, aviam si ho dic bé tot plegat, a 50 quilòmetres de Beersheba, a 100 quilòmetres de Tel Aviv, des del kibbutz Golot, ja ens atén a aquesta hora Darío Teitelbaum. Darío, muy buenos días y gracias por estar con nosotros esta mañana.
Buenos días y bueno, espero que sean buenos días siguientes.
Darío, antes que nada, ¿cómo estáis y cómo está la situación en estos momentos, al menos en la franja de Gaza?
Primero que la franja de Gaza, lamentablemente no sé, pero en los alrededores de la franja de Gaza donde yo vivo, estamos después de una masacre y en realidad antes de una tragedia. ¿Por qué antes de una tragedia? Porque en realidad no sabemos la dimensión completa de lo que ocurrió. Es decir, sabemos los números, que no son 700, sino son 700 veces 1. Sabemos los 150 rehenes que tiene el Hamas, incluyendo ancianos, niños e inclusive bebés. Y sabemos que varias comunidades, kibbutz, granjas comunitarias han sido borradas del mapa con un gran número de muertos, de manera que no van a volver a ser lo que fueron. Esto me parece que retrata la situación hoy, 48 horas después de la masacre.
Una ofensiva como esta por parte de Hamas no se había dado nunca, ¿no?
No a este nivel. Yo vivo en esta zona 45 años. Es cierto que desde el 2004 comenzaron a tirar misiles, y Israel encontró la solución para ello, pero de esta envergadura nunca hubo un ataque de esta clase, y creo que es un poco esto derribó la doctrina de seguridad de Israel, que es un país súper tecnológico, que es un país que tiene muchísimos sistemas de defensa muy sofisticado, pero ante varias decenas de carros de ataque y tropas no regulares de los terroristas del Hamas, ha colapsado el sistema, de manera que estamos ante, primero que nada, estamos ante la declaración de guerra del Hamás. Es decir, yo creo que en algún momento habías mencionado que es Israel contra el Hamás. No se trata de eso. Se trata de un atentado cruento parecido en su dimensión a la guerra de 1973, la llamada guerra del Día del Perdón, de Yom Kippur, con la única diferencia que ahí en el 73 en primera línea estuvieron soldados, y aquí en primera línea estuvieron y están civiles. A la hora que hablamos, hay 6 focos diferentes de combate en los alrededores, en los cuales se sigue buscando alrededor de 40 terroristas que quedaron dentro del territorio israelí.
A esta hora todavía hay enfrentamientos abiertos en diferentes zonas del país.
Tal cual. 6 por lo menos, 6 activos por lo menos. Sí. En realidad se lo sigue buscando. Y de la misma manera que ayer se recolectaron los muertos de la fiesta electrónica que hubo el sábado por la mañana, y ahí ascendieron a no menos de 260 jóvenes, 260 cadáveres que hubo que juntar. Se los juntó solamente cuando la zona estaba segura.
Nos lo decía antes el señor Teitelbaum, decía algo así como estamos después del desastre y antes de la tragedia. Sí que es verdad que si no me corrige, es verdad que este fin de semana Israel ha decretado el estado de guerra. ¿Cómo se ha vivido todo esto por parte de la población de Israel?
Primero que se vive todo esto con una gran congoja. Y con un gran temor de que se abra un frente adicional en la zona del norte. Lo segundo es que esta región en la cual acaecen esta tragedia es una pequeña gran comunidad y todos conocemos a todos. Y lo que aquí pasó fue destrucción de comunidades. Francamente, hay comunidades que fueron destruidas. La opinión pública, por supuesto, está dolida, está furiosa. Y todo el tiempo yo trato de recordármelo a mí mismo que en la Franja de Gaza viven 2 millones de personas y hay alrededor de 15.000 a 20.000 terroristas. Quiere decir que hay que ajusticiar a los terroristas y hay que tratar de preservar vidas inocentes. No somos ellos. No hacemos lo que ellos nos hicieron.
Déjame preguntarle también por la respuesta internacional. ¿Qué le parece la respuesta que da la Unión Europea, Estados Unidos, la Organización de Naciones Unidas?
Yo creo que hay un amplio apoyo que me parece que es de corto plazo porque el mundo tiene corta memoria. Me imagino que en pocas horas quizás o días van a recordar menos la masacre y van a imputar a Israel otras cosas, de manera que el time slot, el tiempo que tiene Israel para reaccionar es relativamente corto. Y nuevamente quiero recalcar que toda reacción tiene que ser contra los terroristas.
A su parecer, ¿qué debería hacer ahora Israel?
La verdad es que yo y la gente de mi zona nos sentimos defraudados por el funcionamiento del Estado de Israel. Pero bueno, la llegada tardía del ejército, la poca preparación gubernamental, el gobierno de Israel estaba ocupado en otras cosas, como intentar hacer esta reforma judicial antidemocrática. De manera que yo estoy lejos de poder decir qué es lo que hay que hacer. Lo único que puedo decir en este momento es qué es lo que pasó, contarlo al mundo, contarlo sobre mis amigos que han caído. Y nuevamente, como vengo de la izquierda sionista israelí, solamente pensar que nuevamente los palestinos, en este caso los palestinos de Gaza, más exactamente el Hamas, que es una organización terrorista, alejan cada día más la solución al conflicto en el Medio Oriente, que tiene que ser dos estados para dos pueblos.
Hablaba antes de miles y miles de desplazados, de 120.000 desplazados. ¿Se ha tenido que desplazar usted ya o todavía no?
No, yo estoy en mi casa. Uh-huh. Los kibbutz y los mushab, otro sistema de asentamientos, que están cercanos al límite, han sido todos desplazados. Mi kibbutz, que está en segunda línea, recomendaron salir, pero yo estoy haciendo aquí en mi casa mi trabajo, de informarme.
Me acompañan hoy en esta mesa de análisis desde Radio Estel el profesor Xavier Torrents, el abogado Anton Verdeny, también el abogado Toni Picó. No sé si voleu parlar algun de vosaltres amb el senyor Darío Teitelbaum. Xavi.
Sí. Darío, hace apenas unos segundos el periodista Joan Trias le ha preguntado cómo se vive esta situación, pero yo voy a hacer una pregunta, si me permites, Darío, más sentida, más emocional, quizás, bueno, más, digamos, tener en cuenta las emociones. De hecho, voy a decir una frase, digamos, que creo que define muy bien lo que sucedió el pasado sábado. De hecho, es la peor matanza de judíos perpetrada desde el Holocausto. Hay que definirlo así. Es la peor matanza de judíos ocurrida en un solo día desde que acabó el Holocausto. ¿Cómo se vive esto en cada una de las familias o personas en Israel?
Quiero comentarte que yo me dedico como maestro, como profesor, al tema de la Shoah y al tema del Holocausto, y trato de no mezclarlo en estas circunstancias, pero te puedo decir que hay familias rotas y hay comunidades rotas. Hay gente que no sabe dónde están sus amigos, gente. Yo recibo decenas de llamados para preguntarme si saben dónde está quién o cuál. De manera que todavía estamos, me imagino, en la etapa que ni siquiera llegamos a alguna clase de duelo. Estamos en la plena época o las plenas horas de congoja profunda, confusión. Yo vivo hace 45 años en la región. Soy un activista por la paz, dialogo con gente de la Franja de Gaza, y lamentablemente me siento en la situación esta, en la cual tenemos que llorar y nuestros muertos. Acabamos de recibir el mensaje que en mi propio kibbutz cayó un joven. De manera que yo creo que es muy difícil en este momento, a esta hora, poder definir esta sensación, pero quiero decir que esto también tiene responsables. Por supuesto, el Hamas y quien los inspira y quien los financia, pero también acá estamos frente a una concepción de seguridad que fracasó, de la misma manera que fracasó la concepción de seguridad en la guerra de 1973. Y me imagino que ellos van a pagar el precio político por este fracaso de seguridad.
Señor Teitelbaum, como sabe, las últimas afirmaciones o investigaciones apuntan hacia Irán. ¿Cree usted que Irán también está detrás de todo esto?
Irán inspira el terrorismo y lo financia. Y creo que de todas maneras hay un eje del mal que incluye a Irán, a Hezbollah, al Jihad Islámico, al Hamas. ¿De qué manera se articulan estos ejes para tratar de acabar con el Estado de Israel? Es muy difícil de definirlo. Pero también quiero decir que hay una autoridad nacional palestina que ayuda a Israel a tratar de evitar atentados en la Cisjordania y que lamentablemente el régimen israelí ha desatendido. De cierta manera apostaron que se puede dialogar con el Hamas y en tanto este tiempo el Hamas se preparó para este golpe mortal, en lugar de fortalecer a la Autoridad Nacional Palestina, que tiene que regir también en la Franja de Gaza. Pero bueno, no estamos en este momento en la situación de hacer la contabilidad política, pero ya vendrá.
Antón.
Sí, buenos días, señor Darío. Bueno, en primer lugar, desde Barcelona, mandarles todo nuestro cariño y nuestra solidaridad y nuestro apoyo a la situación tan complicada que están viviendo. Y aunque usted no quiere específicamente vincularlo con lo que fue la Shoah, sí que es cierto que, bueno, pues imagino que para toda su comunidad esto es un golpe muy, muy gordo, muy grande, ¿no? Mi pregunta va más encaminada en el sentido de ver qué implicaciones cree usted que esto puede tener. Estaba hablando antes el locutor, el señor Tria, respecto a la implicación de Irán. ¿Qué implicaciones a nivel internacional cree usted que esto puede tener? Es decir, Israel ha conseguido ser un Estado exitoso en formas de guerra convencional, como ya ocurrió en las anteriores guerras, pero esta vez la guerra se ha declarado, se ha formalizado contra una organización terrorista, como en 2006 ya ocurrió en el Líbano contra Hezbollah. Ahora es contra una organización terrorista como Hamas, yo los llamaría directamente islamofascistas, que tienen terrorizado efectivamente a 2 millones de personas en la Franja de Gaza. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál cree que puede ser la reacción del Estado de Israel? Porque uno a veces tiene la sensación que el Estado de Israel, en aras a su legítimo derecho de defensa, acaba matando moscas a cañonazos.
Perdón, me van a tener que disculpar, tenemos una alarma en este momento.
Disculpe.
En el kibutz, tenemos que cerrar las puertas, apagar las luces, así que me despido de ustedes y los abrazo.
No hay ningún problema, señor Darío Teitelbaum. Un abrazo desde Barcelona también hacia Israel. Que vaya muy bien. Yo, si us sembla, Xavier, Anton, Toni, si us sembla, anem a publicitat. Acabem d'assumir una mica el que ens ha explicat el senyor Teitelbaum. I de seguida en parlem aquests 20 minutets i escaig que ens queden de programa sobre tot el que ha passat aquest cap de setmana. Va, fins ara.
Ràdio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
La gent es fixa molt en l'aspecte. L'aspecte físic.
Totalment.
És el primer físic,
clar.
De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia, la ràdio il·lustrada.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Temps de tertúlia. El primer cafè amb l'advocat Anton Bardeny, el politòleg, professor de la Universitat de Barcelona i expert en radicalitzacions Xavier Torrents, l'advocat Toni Picó.
Vinga, va, 20 minuts i ja arribem a les 11 del matí. Estàvem parlant avui amb el senyor Dario Teitelbaum des de la, la franja de Gaza. Ell es troba uns quilòmetres abans de la franja de Gaza i ens explicava una mica tota la situació, fins que una alarma antiaèria, suposem, ha trencat aquesta entrevista i, per tant, ha passat el que ha passat. Toni Pico, que no t'he escoltat encara, va.
No, jo estava pensant, perquè estava pensant en l'entrevista, molt colpidora, és cap mena de dubte. Com dèiem, com comentaven, fora d'antena, no? Vull dir, quan tens una... O sigui, tots estem seguint una mica tota la situació, perquè és preocupant, sense cap mena de dubte, però en qualsevol cas, no?, en una entrevista en la qual s'ha de tallar perquè les alarmes avisen d'atac aeri, doncs és bastant sorprenent. I colpidor. No, jo estava pensant... a veure, estem parlant d'una societat, la societat israelita, complexa, en què ha viscut en els darrers anys moltes eleccions, en el qual té actualment un govern de dreta unit amb l'extrema dreta nacionalista i religiosa. I el senyor, l'entrevistat també ens ho ha dit, no? I penso que amb tot el tema de la reforma judicial s'ha polaritzat absolutament la societat israelita, no? El que passa que des de l'exterior també veiem que a tota la zona doncs hi ha interessos creuats de forma molt important, no? Israel amb Estats Units, però per una altra banda Aràbia Saudita, Turquia o Iran també amb molts interessos, amb un Líban totalment desestabilitzat, amb una Síria molt complexa, amb un procés de reconstrucció, però encara viu un procés intern de guerra. Per tant, tot allò és un polvorí, i continua sent un polvorí, no? Estàvem visquent, jo li volia preguntar, que estàvem visquent un procés de normalització de relacions de l'estat israelita, no?, amb països àrabs, no? Uh-huh. I recordem, per exemple, el Marroc, sense cap mena de dubte, ha sigut una sorpresa aquesta normalització de relacions internacionals, o per exemple l'Aràbia Saudita, que estava a punt de fer un pas, no?, amb reconeixement d'Israel. Per tant,
dit això, Toni, si em permet, sí que és veritat que també teníem unes altres informacions aquest cap de setmana, que a Egipte s'havien viscut algun episodi de violència amb turistes israelis.
Sí. Però recordem també que en el cas d'Egipte la franja de Gaza té dos fronteres, que la frontera, bueno, el mar, evidentment, però té la frontera d'Israel i la frontera d'Egipte, que també està tancada. Uh-huh. A Gaza. Per tant, recordem que en aquest sentit Egipte contemporanitza en aquest sentit amb aquesta política d'una Gaza tancada. No? Clar, em sorprèn molt quan Netanyahu avisa, no?, de les conseqüències que pot tenir tot això i que tothom a Gaza surti de casa seva i se'n vagi. Per on poden anar-se'n, pobra gent? No se'n poden anar 2 milions de persones. No? Per tant, una nova desestabilització de la zona. Veurem, evidentment, la tragèdia que pot suposar, sense cap mena de dubte, doncs la reacció d'Israel a Gaza.
Estamos después del desastre antes de la tragedia.
Exacte. Ha sigut molt, molt significatiu. I en un moment en el qual, i parlant amb algú de dins, ha anat molt bé, que encara no tenim ni tota la informació suficient per saber què és el que està passant. Fixeu-vos, o sigui, 3 dies després encara hi ha 6 focus, no?, de gent de Gaza, de terroristes de Gaza, que estan dins d'Israel i encara estan provocant matances. Per tant, sorprenent quina era el que pensàvem, aquesta teoria, no?, de la seguretat d'Israel, que era absoluta, i ha resultat que no ho era.
Xavier, jo sé que tenies moltes ganes de venir avui al programa.
No, no tenia ganes perquè ojalà això no hagués passat, diguem-ne. I vull començar no per geopolítica, que després en podem parlar, tampoc vull començar per seguretat, que també podem parlar de per què ha passat o no ha passat això, sinó que vull tornar a la part més humana, perquè una de les coses que sovint passa amb aquest conflicte palestino-israelià a Catalunya i a l'estat espanyol, perquè en això Catalunya no només fa cap diferència amb l'estat espanyol de la posició, si aquí ja es tenen posicions que no trobem a Alemanya o a Holanda o a Canadà o a Suècia o a Nova Zelanda, posicions no que siguin pro-palestines, sinó que són anti-israelianes, que és diferent. És a dir, una persona, si es vol apropar amb aquest tema, o ha de ser una persona pacífica i pacifista en el sentit de voler la pau com a objectiu d'arribada, i per tant ha de ser dialogant amb els dos pobles, tant amb el poble palestí com amb el poble israelià. Si no, no s'entén. I aquí, doncs, per exemple, a Barcelona, que no ha hagut cap manifestació ni protesta quan ha passat allò d'Azerbaidjan, Armènia i tal, ni una sortida al carrer, ahir ja va haver a la plaça de Sant Jaume una petitona, per sort petitona, però protesta, diguem-ne, dient boicot a Israel. O sigui, boicot a Israel després de que s'hagués perpetrat, insisteixo, la pitjor matança de jueus des de l'Holocaust. És a dir, i per tant, jo vull parlar d'aquesta part, perquè aquesta part no només és objectiva, sinó que Ràdio Hostel, que és una ràdio humanista amb valors religiosos, cal veure-ho des d'aquest punt de vista. És a dir, mai des de la fi de l'Holocaust al 1945, en un sol dia no s'havia perpetrat una matança tan elevada de jueus. I aquesta és la dimensió en la qual veure-ho. Perquè Hamas no és, i ara anem, si voleu, posant una mica a la part aquesta més política, Hamas no és una organització de resistència palestina o una organització que defensi els drets, el dret d'autodeterminació del poble palestí, que jo sí el defenso. Jo defenso el dret d'autodeterminació del poble palestí. No és això. Hamas, de fet ho ha dit aquest cap de setmana, el que passa que no ha sortit en els mitjans d'aquí, però només cal buscar una mica la informació per tenir-la. Un líder de Hamas ha dit que ells volen començar per Palestina per estendre el califat mundial. És a dir, Hamas és una organització salafista, i els que ens dediquem a temes d'extremisme sabem el que és una organització salafista. És una organització salafista, per tant, té els mateixos propòsits que en el seu dia tenia Bin Laden, té els mateixos propòsits que en el seu dia o ara encara té l'Estat Islàmic, els mateixos, i a sobre, aconseguint una cosa que mai havia aconseguit Bin Laden ni l'Estat Islàmic, que és amb el suport d'Iran. Perquè els salafistes, en principi, no poden veure els iranians. En canvi, Hamas ha aconseguit això. Per tant, i ara anem ampliant el focus en tema de geopolítica. Això ha succeït ara perquè justament s'anava a començar a establir relacions diplomàtiques, pacífiques i de pau entre Israel i els països àrabs. I Iran això no pot acceptar-ho, de cap de les maneres. Per això Iran està intentant, diguem-ne, tenir una bomba atòmica, una bomba nuclear, per tenir una posició de força com la que té la dictadura Corea del Nord, per exemple, i que, per tant, Iran volia fer explotar això. Aquests són els interessos geopolítics, però a mi no m'importen, perquè estem parlant de persones assassinades. Hem vist a una dona, per cert, ni tan, no israeliana, sinó alemanya, una dona, una noia alemanya violada, despullada i mostrada així com un trofeu. I la pobra mare pensant encara que podria estar viva malgrat la violació i malgrat aquesta humiliació que li havien produït. Hem vist a bebès, a nenes i nens assassinats. Nens i nens jueus, com Anna Frank, assassinats. Però, a més, els que eren bebès supervivents, engabiats. No sé si gent no ho haurà vist, però engàbies. Sí, sí. Engàbies. Hem d'entendre que Hamas és un grup islamista radical que mata a persones homosexuals, que mata a dones, que mata a jueus i que vol matar occidentals el dia que si acabés guanyant, diguem-ne, la batalla contra Israel i es pogués estendre més allà. De fet, ells no defensen l'existència de Palestina, que això és una cosa que molta gent no ho sap a casa nostra. Hamas no defensa un estat palestí, defensa una mena de gran Síria i a partir d'aquí construir un califat. És a dir, hem d'entendre que és un grup islamista radical. És diferent de l'autoritat nacional palestina, a Cisjordània. en el qual, de fet, molt bé ho ha dit el Darío, sí que hi ha, diguem-ne, relacions entre l'Estat d'Israel i l'Autoritat Nacional Palestina per algun dia establir alguna mena de pau. I ara anem a un tema de seguretat. La gran falla de la seguretat o dels serveis d'intel·ligència es deuen, probablement, sortirà en els propers dies, probablement a una cosa que és que els serveis d'intel·ligència actuals de qualsevol país del món sobretot treballen ara a través de les xarxes socials, a través d'algoritmes, etc etc. Però no poden oblidar-se d'una forma més antiga o tradicional dels serveis d'intel·ligència, que és, diguem-ne, en persones, és a dir, tenint espies i contraespies, etc etc. Clar, això, diguem-ne, trenca una lògica, teòricament, de pau. És a dir, molta gent no sap que, de fet, Gaza no té ocupació israeliana. Cisjordània sí està ocupada per Israel, però Gaza no està ocupada per Israel. I aquest és el problema en el tema del contraespionatge. És a dir, a Cisjordània Israel pot tenir espies, perquè allà està ocupada, pot entrar, pot establir relacions, en certa manera és, diguem-ne, és la forma tradicional dels grups de seguretat. Però és que a Gaza no pot tenir espies. I aquí és on ha hagut la gran falla, perquè en aquest any que han anat preparant aquesta, diguem-ne, matança, cruel matança de persones jueves, no han utilitzat ni les xarxes d'internet, no han utilitzat ni tan sols els mòbils per comunicar-se. I aquí ha estat la gran falla. De fet, sí que havia dades de que s'estava preparant alguna cosa, estan sortint ja les primeres informacions, sí es tenien dades, però no d'aquest abast, segurament per aquest tema de seguretat. Però bé, jo vull tornar al tema, diguem-ne, que ens hauria de ficar la mirada. És a dir, és la pitjor matança de jueus des de l'Holocaust perpetrada en un sol dia. I això em fa preguntar per què no hi ha hagut prou solidaritat des de Catalunya, perquè a Berlín han posat la bandera d'Israel a la porta de Brandenburg. Al Downing Street de Londres han posat la bandera d'Israel. Fins i tot a la Cibeles de Madrid, encara que amb un dia de retras, han posat la bandera d'Israel. L'han posat a l'Empire Building de Nova York. Ho han posat a moltes capitals europees i occidentals. Per què, carai, Catalunya continua sent més anti-israeliana, i no dic pro-palestina, perquè, insisteixo, jo soc pro-palestí i pro-israelià. Per què continua sent tan anti-israeliana en comparació, hi ha gent que diu que vol ser un estat independent europeu i occidental. Mal anirem si una d'aquestes coses com aquesta no es té clara de quan una organització com Hamas és una organització terrorista que ens mataria... Bueno, el Toni, l'Anton, el Joan i a mi mateix ens mataria si ens tingués davant l'organització terrorista Hamas. I per això no només han matat a jueus, han matat alemanys, han matat americans, han matat argentins i fins i tot han matat asiàtics orientals, diguem-ne, que estaven en els kibbutz treballant. A tots.
Escoltem l'Anton i de seguida us faig una pregunta a tots. Va.
No cal que m'escoltis. Pots fer la pregunta perquè us subscric completament al que ha dit el company.
Doncs mira, faig la pregunta perquè ho deia a l'inici de... Començàvem avui el programa així, com sempre amb aquest petit editorial que em permet fer la casa i donar la meva opinió sobre algunes coses. I deia al matí que hi ha una cosa que em molesta molt, molt. No sobre aquest conflicte, sinó sobre qualsevol, Que si normalment ja li tinc certa mania de les xarxes socials, tot i que les uso, no només perquè les he usat, sinó perquè reconec que m'agrada usar-les, tot i l'odi que s'hi respira sovint. També és veritat que quan hi ha un conflicte internacional que has de tenir molta capacitat per entendre ben bé d'on ve allò, què ha passat, per on passen les vies de disputa, per on passen les possibles solucions, hi ha un cacau important i que tots són matisos. A la xarxa social allò es tradueix en un partit de futbol i de quin bàndol ets tu. I això em molesta molt. I això volia posar avui sobre la taula.
Bueno, moltes vegades, arran una mica del que comentaves, no?, de per què Catalunya té aquesta vocació antijueva, per dir-ho d'alguna manera, perquè al final ja ni anti-israeliana, és antijueva. Malauradament...
Sí, ho has dit millor tu que jo, Anton.
La història de Catalunya, doncs, d'ençà dels programes de 1391 i coses anteriors que havien passat, doncs, ja malauradament, no? Hem de fer molta autocrítica, almenys jo com a cristià, de la vocació que a vegades se'ns ha transmès en relació al poble d'Israel, als jueus. Llavors, les xarxes socials, malauradament, només són un reflex d'això. Hi ha una certa... És que per mi no és ni esquerra, però hi ha un cert pensament dèbil a Catalunya que ha comprat absolutament tota la propaganda, perquè és que ja no és ni informació, tota la propaganda que es transmet des de determinades organitzacions terroristes i es fa aquesta propaganda antiisraeliana. Jo tampoc sóc capaç d'explicar per què ni d'on prové aquest odi que malauradament ens singularitza en el context internacional. El que tinc clar, i per això subscric el que deia ell, no? És que, en primer lloc, tota aproximació que fem vestint la samarreta d'una de les dues bandes ens allunya de la solució. Val?
El primer que penso, Andon, és... Ostres, podem escoltar persones com el Darío, que és allà,
sí,
que sap del que parla,
sí,
escoltem-lo, reflexionem, que és el que estem fent ara, i després parlem-ne. Però no em diguis jo vaig amb aquests com si jo fos del Barça, que s'està morint gent.
Sí, sí, de fet, a Israel, la posició del senyor Darío que hem sentit no és una posició gens minoritària, és a dir, és una posició que a més té una llarga trajectòria, el que passa és que és una disposició molt difícil de sostenir. Per què? Doncs perquè en moments de tensió, en moments de, diguem-ne, de polarització, aquelles persones que intenten tenir una aproximació menys desapassionada o que intenten tenir una vocació d'intentar trobar un camí de pau a llarg termini, doncs són els primers a caure. En l'Hilari Raguer va escriure aquell llibre, no? Parlava de la Tercera Espanya. Uh-huh. Doncs, i van ser els primers a caure a les dues bandes, per entendre'ns, no? Doncs en Carrasco va haver de marxar de Formiguera, va haver de marxar de Barcelona perquè uns el volien pelar i els de l'altra banda el van pelar efectivament. Doncs aquesta és la situació, malauradament, allà, també crec.
Escoltem el Toni, també, que abans, si m'ho permets, Toni, però a micròfon tancat em deies quina situació més complicada, la del Darío, l'explicar la seva posició, no? I jo et deia, per això el volíem, uh-huh, perquè igual a Catalunya tampoc s'explica que hi ha molta gent que viu a Israel que no està del tot a favor del que fa el seu propi govern.
Absolutament. I ens arriba poc, en aquest sentit, no? Tot el treball que poden fer aquesta gent dins d'Israel. Les xarxes estan molt polaritzades, i ho sabem. O sigui, les xarxes socials és el domini del like, no? I del retweet, i del, com es digui, en qualsevol altra xarxa. Per tant, com a qualsevol altre mitjà de comunicació, doncs el que has de fer és buscar fonts fiables. Això és la primera, no? I no deixar-te emportar, doncs, per dinamismes en aquest sentit de polarització d'un extrem o de l'altre, no? De totes formes, ara que estem carregant aquí, no, les tintes en contra dels palestins, o de Hamas.
No, contra
de
Hamas. No,
de Hamas.
Perdó, sí, carregat contra els palestins en aquesta taula.
He rectificat, Xavier. He rectificat, fixa't, He dit palestins i després he dit Hamas, he rectificat. En aquest sentit, nosaltres aquí, des d'aquesta perspectiva, sempre a Catalunya, sobretot, i a Espanya també, però sobretot a Catalunya, identifiquem els pro-palestins amb un sentit polític i els pro-israelians d'un altre sentit polític, no? Esquerres i dretes. Això és el que m'estic referint. Quan tinc la sensació de que, com deia el Xavier, no és qüestió de ni estar en contra d'uns ni en contra d'un altre, no? Sinó a favor, en aquest sentit, de l'enteniment, de la possibilitat d'enteniment entre dos pobles que tenen una història, cadascú d'ells, i tenen una història mútua, també, per desgràcia, no? I no hi ha una mala història. I, per tant, crec que el que hauríem de buscar és aquestes fórmules de pau, o, si més no, fer el que nosaltres, en aquest sentit, que estem en aquest moment, doncs, parlant a través d'un mitjà de comunicació, doncs, no busquem la confrontació ni la polarització d'una o d'una altra banda, sinó tot el contrari.
Jo només volia afegir una cosa, que és, a veure, jo crec que una de les formes d'apropar-se que podria tenir qualsevol persona és dir, com una esmena de premisses, no? És dir, primer, si volem parlar d'un conflicte palestino-israelià o conflicte arabo-israelià, primer cal ser, en tot cas, diguem-ne, pro-palestí i pro-israelià a la vegada. Cal ser pro-àrab i pro-jueu a la vegada. Cal ser, diguem-ne, a favor d'un estat de Palestina independent i un estat d'Israel independent. Que si poden tenir, com ho va fer després d'Europa, la Segona Guerra Mundial, una mena d'Unió Europea aplicada allà, millor que millor. I, a més, cal anar en contra tant de l'islamofòbia com de la judefòbia. Dit això, si ens centrem només en el que ha passat aquest cap de setmana i que ha comès una organització terrorista, que és Hamas, cal dir que Hamas si féssim un viatge per la història, jamás aquest dissabte hagués assassinat a Anna Frank, hagués assassinat a Sant Pau, hagués assassinat a Sant Pere, hagués assassinat a Jesús i hagués assassinat a la Verge Maria per ser jueus tots ells. Això és el que hagués fet jamás aquest cap de setmana.
Tria, fem una cosa.
Per què? Perdona,
no, una coseta. I ara entendreu per què. De seguida anem als serveis informatius d'aquesta casa. Tots tres, us podeu quedar fins a un quart d'onze? Sí?
Va, jo al final em quedaré, però no m'hauria d'haver quedat.
Va, doncs seguim parlant un quartet d'hora més, que el tema dona molt de sí. Tornem després dels serveis informatius, va.